Bon dia, com esteu?
Canvi de temps, ambient més fresc i pluges durant la propera nit.
Bon dia, són les 8 del matí d'avui, dimecres 2 d'octubre. A Ullastret han vist sortir el sol fa justament 14 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 17 graus. Avui, dimecres, esperem una baixada clara del termòmetre respecte a ahir dimarts. Res a veure amb els valors estiuencs que vam tenir fa uns dies, propers als 30 graus a l'interior de la comarca. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè l'Associació Turística d'Apartaments es mostra crítica amb les afirmacions que va fer la Federació d'Hostaleria en les jornades que es van celebrar fa uns dies per commemorar el Dia del Turisme. Però, a més, hem de parlar de l'habitatge perquè farem una radiografia a la comarca perquè l'emergència residencial és un tema que es troba en plena actualitat per les dificultats que en té la població a l'hora d'accedir-ne a un habitatge digne. I també hem de parlar dels accidents de trànsit, perquè el Baix Empordà es manté entre les comarques a Girona amb més víctimes mortals en accidents de trànsit durant aquest 2024. De seguida repassarem totes aquestes notícies, però a més, avui parlarem amb el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret, Gabriel del Prado, sobre el cap de setmana ibèric que se celebra evidentment aquest cap de setmana, i com cada dimecres també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humus on Globe. De seguida ho repassarem tot, però abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria.
També tenim en Sergi. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com explicàvem, l'emergència residencial és un tema més d'actualitat que mai per les dificultats de part de la població que té part de la població per accedir a un habitatge digne. El passat mes d'abril, el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei de Vivenda que, entre d'altres, limita el preu dels lloguers a les zones de mercat residencial tensat. Una llista en la qual hi figuren diverses poblacions del Baix Empordà. Carla.
Ui. Segons Carla. La segona onada del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, publicada el febrer del 2024, l'accés a l'habitatge és el segon principal problema dels catalans. A més, cal recordar que l'habitatge és un dret social recollit a la Declaració dels Drets Humans.
I parlant d'habitatge i de turisme, l'Associació Turística d'Apartaments es mostra crítica amb les afirmacions que ha fet la Federació d'Hostaleria. Mariona.
L'ATA ha expressat el seu desacord amb les declaracions del president de la Federació d'Hostaleria, Antonio Escudero, on acusava els apartaments turístics de fomentar la turismofòbia. Segons l'associació, aquestes declaracions són una gran irresponsabilitat i ha remarcat la importància dels apartaments turístics a la Costa Brava.
I el Baix Empordà es manté entre les comarques de la demarcació de Girona amb més víctimes mortals en accident de trànsit durant aquest 2024.
La iniciativa es durà a terme del 17 al 20 d'octubre i tindrà com a tema central la soledat no desitjada. 6 museus del Baix Empordà organitzaran activitats per promoure el benestar emocional.
Ens hem avançat de tema perquè això parlava de la segona edició del projecte Museus iguals a espais de benestar, i és que, com explicava en Sergi, tindrà com a tema central la soledat no desitjada. Ara però canviem de tema perquè el Consell Comarcal del Baix Empordà i ACBAR renoven el fons de solidaritat per ajudar a les famílies que no poden pagar el rebut de l'aigua. Carla.
El fons, que es va signar recentment a la seu del Consell Comarcal, inclou un total de 9 municipis. El Bons, Bellcaire d'Empordà, Calonge, Forallac, La Pera, Palau-sató, Pals, Parlavà i Vall-llobrega.
I Sant Feliu de Guíxols vol desestacionalitzar el Festival de la Portaferrada amb concerts que es volen situar fora de la temporada d'estiu.
Per aquest motiu, el contracte inclou la possibilitat de fer 5 concerts entre l'hivern i la primavera en una carpa del Guíxols Arena. Segons el regidor responsable de l'àrea, Josep Savalls, aquesta opció permetria desestacionalitzar i promocionar el festival fora de la temporada i apunta que els festivals es podrien fer per Setmana Santa.
I el Festival Onadens de Palamós enceta aquest divendres la seva 9ª edició.
Aquest divendres 4 d'octubre, Palamós donarà el tret de sortida a una nova edició d'aquest festival. Un esdeveniment que s'allargarà fins al 20 de desembre amb un total de 10 espectacles i que es presentaran principalment al Teatre La Gorga i la seva sala petita.
I el Cineclub Garbí de Palafrugell rep 10.000 assistents aquest estiu, la millor xifra de la història, Ferran.
Així ho ha explicat el seu director, Àlex Ceballero, a Ràdio Palafrugell. S'han arribat fins als 10.000 espectadors, però la tendència anual també és ascendent. A part, han estrenat algunes pel·lícules d'èxit, com Casa en Flames, El 47 i El Mayordomo Inglés.
I encetem la plana esportiva, perquè l'Oncotrail 2024 es viurà a la ràdio amb una transmissió conjunta de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital.
Les dues emissores retransmetran els millors moments de l'esdeveniment esportiu i solidari més important de l'Empordà. Al llarg de tot el dissabte es faran connexions conjuntes des de la sortida, els punts d'avituallament i l'arribada.
I per aquells que ens voleu sentir, ja ho sabeu, només heu de sintonitzar Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i ens podreu escoltar durant aquesta retransmissió que farem de l'Oncotrail. I parlem de tennis perquè Paula Badosa es va plantar als quarts de final de Pequín amb molta brillantor, Sergi.
Cada cop sembla més evident que Paula Badosa està recuperant el seu millor nivell tenístic veient les seves bones actuacions en les darreres setmanes. Però el seu triomf d'ahir dimarts contra la número 3 del món, la nord-americana Jessica Pegula, i la contundència amb la que ho va fer, confirmen que la begurenca torna a estar en condicions de lluitar per tot. El duel contra Pegula es va decidir amb un resultat prou eloqüent, 6-4 i 6-0.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà estan passant coses perquè Israel promet represàlies contundents després del bombardeig d'aquest dimarts per part del règim iranià contra el seu territori. Uns 200 projectils van sobrevolar el cel de diverses ciutats del país hebreu, com Tel Aviv o Haifa. L'atac va durar al voltant d'una hora i mitja hora i d'una hora i mitja i segons Israel només va morir una persona perquè la defensa aèria hauria interceptat la majoria de missils. Segons Israel es tractaria d'un home palestí que passejava per Cisjordània. Veurem com acaba aquesta escalada de tensió en aquest territori entre Israel i la zona del Líban. El govern espanyol ha expulsat del país un dels tres condemnats per haver participat als atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost. I és que, segons publica El País, el Ministeri d'Interior el va deportar al Marroc, el seu país d'origen, el passat mes d'abril perquè les autoritats li van retirar el permís de residència. Inicialment, Said Benyazza havia estat condemnat per haver facilitat als jihadistes que va morir a mans de la policia la furgoneta amb què un d'ells va cometre els crims de la Rambla de Barcelona. A banda, també els va deixar documentació. Per tant, va ser expulsat aquest passat mes d'abril. I canviem de tema perquè una exassessora de Xavier García Albiol a l'Ajuntament de Badalona ha estat detinguda per atemptat contra l'autoritat a un agent de la Guàrdia Urbana a la ciutat, segons ha avançat el Tot Badalona. Es tracta d'una assessora jurídica, jutgessa de professió, que no hauria encaixat bé la seva recent destitució com a càrrec de confiança del govern del consistori. Va passar al calabós de la Guàrdia Urbana i, per tant, doncs, se la va acusar d'aquest atemptat contra l'autoritat. I abans de començar a fer un repàs a les principals notícies d'aquí al Baix Empordà, fem un repàs a la previsió meteorològica. Bon dia, Isaac. Què ens esperen per les properes hores quan parlem del temps?
Molt bon dia, com anem? Bon dimecres.
Sembla que ha tornat la tardor, no?
Avui dimecres esperem una baixada clara del termòmetre respecte a ahir dimarts. Tres a veure amb els valors estiuencs propers als 30 graus a l'interior. El vent de Garbí, que ahir va arribar a 50 km per hora al litoral, girarà a gregal i tramuntana a partir del vespre. Durant tota la jornada esperem un cel variable, amb cel més tapat de cara al vespre i nit, quan arribin pluges per ponent, que poden deixar registres, en general poc importants, aquí al Baix Empordà. A la mar esperem vent moderat i mar de nord, entre gregal i tramuntana, reforçant-se durant la propera nit. De cara a demà mantindrem la tramuntana moderada, però amb un ambient més assolellat i fresc.
Doncs avui aprofitarem alguna de les pluges que ens arribi, que probablement ens arribi, i sobretot vigilar amb el vent i anar abrigats com una ceba, perquè ara aquest temps és el que toca, anar abrigats com una ceba i anar-nos traient capes, és el que té aquest principi de tardor. Per tant, moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I abans de començar amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem d'escoltar el comentari que ens fa Martí Sabrià.
Un altre estiu. Bon dia. Fa una setmana que ja vam abandonar l'estiu meteorològic per endinsar-nos a la tardor. És hora de fer balanços, no de la temporada turística, que té per davant encara 5 setmanes d'alta activitat si ens referim als establiments hotelers, però sí si parlem dels habitatges d'ús turístics que fa dies que ja han baixat les persianes. Suposo que tots coincidirem que ha estat novament un molt bon estiu en termes d'afluència de visitants, la qual cosa vol dir també un bon estiu en termes econòmics i ocupacionals. Aquests resultats, que superen de bon temps els de l'any 2019, ens haurien de permetre reflexionar des de l'èxit cap a on ha d'evolucionar el model Costa Brava Empordà. No se li escapa a ningú que també a casa nostra creix la desafecció d'alguns residents cap a la presència de turistes, obviant que aquesta activitat és la base de l'economia de la nostra comarca i que genera un PIB directe superior al 25% i un d'induït del mateix import. Tant se val si parlem de comerç, del món de la construcció, del sector primari, agricultura, ramaderia i pesca, ens adonem que el motor de totes aquestes activitats és la demanda de béns i serveis per part d'aquests visitants procedents del Principat, de la península, del continent europeu i fins i tot avui de Nord-Amèrica. Ens cal, doncs, analitzar què fem malament i de ben segur podem trobar alguns errors. Per a mi, la més contundent és l'aparició el 2008 d'Airbnb, que posa al mercat milers de places sense cap control de qualitat ni de seguretat i desferma l'inici de la turismofòbia arreu del món. Potser bé, caldrà tancar la fera.
Doncs potser caldrà fer una anàlisi més profund de totes les influències que té el turisme i analitzar a veure quin és el millor model i el millor que podem fer. De moment nosaltres seguirem aquí informant i també parlant una mica d'aquestes reaccions que hi va haver aquest principi de setmana sobre les declaracions que va fer Escudero en el Dia del Turisme. Per tant, ho analitzarem tot. Moltíssimes gràcies, Martí Sabrià, pel comentari d'avui. I aquest cap de setmana arriba a diversos punts de Catalunya el cap de setmana ibèric. Dos d'aquests espais concretament es troben a la nostra comarca, el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret i també el Castell de Palamós. I per parlar-nos de les diverses activitats que serviran per commemorar aquestes jornades, ens visita el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret, Gabriel de Prado. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, el que m'agradaria preguntar-li, no, és que aquestes jornades enguany se centren en la gestió de l'aigua que hi havia fa més de 2.000 anys. No sé, per començar, com gestionaven l'aigua fa 2.000 anys?
No sé, clar, la vida fa més de 2.000 anys era molt diferent de la que coneixem avui en dia i l'aigua tenia uns usos que en alguns casos són similars als que tenim avui en dia, però d'altres sí que difereixen una mica, no? L'aigua, avui estem acostumats a obrir l'aixeta i teníem aigua de seguida, però en aquella època era diferent i s'havien de garantir un subministrament constant d'aigua. De fet, sempre això ha condicionat l'assentament dels humans, no? La tria d'un lloc que permet abastir l'aigua, sigui a través de la pluja o sigui a través de rius o de llacs o d'algun altre sistema de provisió d'aigua.
Parlàvem, no, de que l'aigua condicionava, no, els assentaments humans. Entenc que va condicionar l'assentament que tenim a Ullastret i també el que hi ha al castell de Palamós, no?
Sí, per motius en aquest cas diferents, però efectivament l'aigua va ser un element cabdal en aquest sentit. En el cas d'Ullastret, la desembocadura del riu d'Aró, que actualment està desviat cap al Ter, però que en aquella època desembocava just en l'antic estany d'Ullastret, doncs permetia l'abastiment d'aigua dolça de manera continuada en la ciutat ibèrica. I a més, l'existència de l'estany connectat amb el mar permetia també, perquè no només parlem de l'aigua en el sentit de l'ús de boca o de les diferents usos que podia tenir l'aigua per la cuina, per la ceràmica, per la construcció, sinó que també parlem de l'aigua en el sentit dels rius, del comerç, és una visió molt àmplia, molt transversal de com es gestionava l'aigua. I en el cas de Castell, doncs, tenim el mar a tocar, i la seva instal·lació, sens dubte, al costat del mar, en un promontori, està vinculada bàsicament amb la seva activitat comercial, amb aquesta funció de pont entre l'interior i el comerç que es feia sobretot per via marítima.
Perquè, per tant, els ibers també feien aquesta gestió, no?, de comerciar amb altres societats a través del mar.
Correcte. El mar i els rius eren bàsicament la principal via de transport, no? Avui en dia encara tenim la idea, no?, de que el transport es fa per via marítima i fluvial, no? Els grans contenidors que arriben del sud-est asiàtic són els que ens aporten productes i mercaderies. I a l'antiguitat, si ens hi fixem, la major part dels assentaments, i sobretot ja en època ibèrica i en època romana, estan situats a prop d'un riu o a prop del mar. I en aquest sentit faig un petit afegit que al Baix Empordà també tenim un altre jaciment que participa del cap de setmana ibèric, que és el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda a Llafranca, a Palafrugell.
Clar, aquests tres punts entenc que tenen diverses activitats, no?, al llarg del cap de setmana. Què hi podrem trobar per aquelles famílies, per aquelles persones que tinguin inquietud, no?, per conèixer una mica més aquesta història i poder-s'hi endinsar plenament?
Doncs la veritat és que tenim activitats de tota mena. El cap de setmana ibèric que es celebra arreu de Catalunya, amb més de 100 activitats gratuïtes en 29 jaciments arqueològics i 5 museus, dels quals, com dèiem, 3 a la comarca del Baix Empordà, a la ciutat ibèrica d'Ullastret, el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda i el poblat ibèric a Llafranc i el poblat ibèric de Castell a Palamós. Doncs es fan activitats de tota mena. Fem a Ullastret, per exemple, organitzem una visita per conèixer les infraestructures hidràuliques, hídriques, d'abastiment de l'aigua, les cisternes, les canalitzacions. També organitzem una visita entorn de l'estany, l'antic estany d'Ullastret, que avui està dessecat i que podem veure amb una recreació 3D que hem fet. Fem tallers també de ceràmica per veure com és important l'ús de l'aigua per a la fabricació de la ceràmica. En el poblat que comentàvem abans de Sant Sebastià de la Guarda es fa una visita on a través del seu director es pot conèixer el llegat dels ibers en el propi jaciment, no?, i els usos de l'aigua que s'han documentat en el mateix jaciment. I en el poblat ibèric de Castell també tenim una visita guiada per conèixer com es gestionava l'aigua en aquest poblat, i també el diumenge, per exemple, tenim una visita teatralitzada que ens remet com era la vida en aquella època. Són activitats de tot tipus, i enfocades també tant per públic familiar com per públic adult, assolir tots els públics perquè puguin conèixer una mica com es gestionava l'aigua ara fa més de 2.000 anys.
Perquè és important donar a conèixer, no?, aquest llegat, però fer-ho també a través d'un tema que és tan actual com la gestió de l'aigua. Vull dir, al final s'aconsegueix relacionar el passat amb aspectes que estan passant ara, oi?
Perfectament, és això, tal com has dit. El tema, cada any, el cap de setmana ibèrica, enguany ja celebrem la 24a edició, té un eix temàtic, i aquest any jo crec que per unanimitat tots els membres que en formem part vam estar d'acord que l'aigua és un tema d'actualitat i que l'havíem de tractar, sobretot per aquesta connexió entre el passat i el present, no? La sequera, heu de pensar que les necessitats d'aigua a l'antiguitat devien generar una certa angoixa, no? Perquè
la
sequera avui en dia, fixeu-vos els problemes que ens ha generat la sequera avui en dia, doncs, i amb els mitjans que disposem, doncs imagineu-vos fa més de 2.000 anys sense tots els mitjans que disposem avui en dia. Doncs períodes de sequera que sabem que van existir a través d'anàlisis paleoambientals, doncs devien generar problemàtiques importants. I per això vàrem considerar que aquesta temàtica era interessant de poder tractar-la enguany.
Perquè hi hauria la possibilitat de que les persones, no, que formaven part d'aquests poblats ibèrics s'haguessin de desplaçar per exemple, traslladar-se del lloc on vivien per temes com, per exemple, l'escassetat d'aigua?
És possible. És difícil de poder demostrar perquè no tenim fons documentals que així ho esmentin, però és possible, sobretot en algunes zones d'interior i en alguns espais que la sequera pogués ser més persistent, que això condicionés el desplaçament de població, sobretot pensant en els usos agrícoles i ramaders de l'aigua, no? És una qüestió que jo crec que realment no la podem demostrar de manera empírica, però que sens dubte en alguns moments devia condicionar i devia fer que aquests moviments de població estiguessin a l'ordre del dia.
I parlàvem, no, d'aquests tres bastions que eren importants, vull dir, parlem d'aquest que tenim a Llafranc, parlem de la zona de Palamós, però també d'Ullestret. Esclar, entenc que a part de l'aigua hi havia altres raons, no, que feien que aquests tres punts aquí al Baix Empordà fossin importants per aquests ibers.
Sí, en el cas de la ciutat ibèrica d'Ullestret, que constitueix segurament la capital del territori dels indigets, seria tot el que seria l'Empordà, la seva situació a banda també d'aquest vincle amb l'Estany i amb el riu d'Aró és també una situació estratègica des del punt de vista visual, de control visual, perquè des d'un punt elevat, però no una elevació, no una gran elevació, el Puig de Sant Andreu es troba tan sols 54 metres sobre el nivell del mar, controla un territori, té un control visual de gairebé tota la zona nord de l'Empordà i tota la part sud fins a les Gavarres, no? Per tant, el seu emplaçament, juntament amb la qüestió de l'aigua, és estratègic en aquest sentit. En els casos de Llafranc i de Castell a Palamós, és molt evident que el condicionant principal és la seva proximitat al mar, perquè d'aquesta manera serveixen d'espai de trobada entre els productes de l'interior, les mercaderies que processen de l'interior, sobretot el cereal, i aquesta possibilitat d'embarcar aquestes mercaderies i a través del comerç poder fer intercanvis a les mateixes platges al costat dels jaciments.
I ja per anar acabant, perquè m'agradaria preguntar-li també com ha anat aquesta temporada d'estiu en tots aquests jaciments arqueològics, però a més al Museu d'Arqueologia de Catalunya, perquè entenc que, per exemple, a part d'aquest cap de setmana ibèric, també hi ha bons moments per visitar un museu, com per exemple l'estiu, perquè és un lloc on s'hi pot explorar cultura, s'hi pot explorar la història, però a més és un lloc on s'hi pot estar tranquil i també fresc. Per tant, no sé com ha anat la temporada d'estiu al museu i com preveuen que vagi aquesta tardor de cares al nombre de visitants.
Doncs certament hem notat una certa davallada des de l'any passat. Depèn també de qui ho valora, doncs hi han diferents causes. Per una banda tenim la qüestió climàtica. La calor que ha fet aquest estiu ha fet clarament que alguns dies amb aquests pics de calor doncs la gent no volgués visitar un jaciment arqueològic amb les temperatures que hem arribat a assolir, no? I això segurament ho hem notat. I per altra banda també ho hem notat, i això era una qüestió que jo sincerament no m'acabava de veure, però després amb els números a la mà, per exemple, els visitants francesos han baixat
pels
Jocs Olímpics. És molt probable que els Jocs Olímpics ha fet que molts francesos s'hagin quedat a França durant els dies que han durat els Jocs Olímpics, i certament durant aquests dies hem notat una baixada important del turisme francès, que per altra banda és el turisme internacional més important que tenim a casa nostra. Cada vegada més, fins i tot heu de pensar que en alguns anys tenim més turistes francesos que gent de la resta de l'estat, no? Fora de Catalunya, sí. El turisme de Catalunya és el que ocupa gairebé el 50% de les nostres visites, però fora de Catalunya el visitant més assidu dels nostres jaciments solen ser els francesos. Per tant, que això també ha suposat, jo crec que això també ha implicat, no?, aquesta davallada de visitants.
Doncs esperem que les xifres de la tardor remuntin i que aquest cap de setmana ibèric vagi molt bé, perquè a més comentàvem totes aquestes activitats, però que es repartiran entre dissabte i diumenge. Per tant, els visitants que vulguin visitar les diferents activitats i els diferents jaciments ho podran fer tranquil·lament al llarg de tot el cap de setmana. Per tant, convidem els nostres oients a visitar, ja sigui a Palamós, la zona de Castell, ja sigui a Llafranc, aquesta zona de aquest jaciment, o també directament al Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret. També li volem donar les gràcies, Gabriel de Prado, per aquests minuts a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, i explicar-nos una mica més en què consisteix aquest cap de setmana ibèric i una mica més sobre la història d'aquestes persones que van formar part, no?, d'aquest Baix Empordà ja fa una colla d'anys. Per tant, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Salutacions.
Que vagi molt bé. Adeu.
Adéu, adéu.
I quan falten poc més de 3 minuts per arribar a 9:15, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de començar parlant de l'habitatge, perquè l'emergència residencial és un tema d'actualitat i ara més que mai, perquè la població li costa accedir a un habitatge digne. El passat mes d'abril, el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei de Vivenda, que, entre d'altres, limita el preu dels lloguers a les zones de mercat residencial tensat, una llista en la qual hi figuren diverses poblacions del Baix Empordà. Carla, què més en sabem?
Segons la segona onada del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, publicada el febrer del 2024, l'accés a l'habitatge és el segon principal problema dels catalans. A més, cal recordar que l'habitatge és un dret social recollit a la Declaració dels Drets Humans. En els últims temps, causes com la pobresa, la precarietat, els pisos destinats a lloguer turístic, el risc d'exclusió social, els pisos buits acumulats en mans de grans tenidors o els problemes per arribar a final de mes dificulten amb escreix l'accés a un habitatge digne. Al Baix Empordà, en general, els preus dels lloguers no baixen dels 850 euros i els preus augmenten de manera significativa si parlem de municipis costaners com Platja d'Aro o Calonja. A Platja d'Aro, un pis de diverses habitacions costa uns 1.200 euros, mentre que a Calonja els preus ronden els 1.500, uns preus inassumibles per a la gran majoria de la població. Tot i això, encara es poden trobar habitatges per 500-600 euros, però malauradament són una excepció. Des de Ràdio Capital de l'Empordà hem parlat amb alcaldes i regidors d'habitatge de les diverses poblacions del Baix Empordà per saber quines accions impulsen o volen impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge. A la Bisbal d'Empordà, l'Ajuntament ha adquirit i adequat 6 habitatges que entraran en funcionament el pròxim mes d'octubre i estaran destinats a casos d'emergència social. El batlle bisbalenc Òscar Aparicio explica que el 2025, quan el Servei Educatiu del Baix Empordà canviï d'ubicació, es destinarà a l'edifici a lloguer social prèvia rehabilitació. En total es tracta d'uns 20 pisos que el 2025 es rehabilitaran.
Fer l'adquisició i rehabilitació d'immobles que seran a partir d'ara propietat de l'Ajuntament i ens serviran per posar al mercat 6 nous habitatges, en aquest cas el carrer del Call i el carrer Santa Maria del Puig, que entraran en funcionament les properes setmanes.
La regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Palafrugell, Margarita Mauri, assegura que hi ha un endarreriment històric de les polítiques d'habitatge i que accedir a un habitatge de lloguer assequible és gairebé impossible avui en dia a Palafrugell.
Des de l'àrea d'habitatge de l'Ajuntament estem treballant en diferents línies. Una és la cessió de sòl públic per construir habitatge assequible, majoritàriament de lloguer, una mesura a llarg termini, adquirir pel dret de tanteig i retracte, sempre que ens ho permeti les possibilitats econòmiques públiques de l'Ajuntament, incrementar la bossa de lloguer social, també, donant incentius com ajuts a la rehabilitació, una mesura que estem tramitant i que ja volem aplicar per aquest any 2024 i 2025, i també fomentar models de cohabitatge.
A Calonge i Sant Antoni està en marxa el lloguer social de la mà de la cooperativa Sostre Cívic, que ha impulsat la Sala, un edifici de 14 habitatges que s'ha destinat preferentment a menors de 36 anys. Actualment, la iniciativa ha aconseguit omplir la totalitat dels habitatges d'un edifici que anteriorment estava en desús.
I ara el que ha fet l'Ajuntament ha sigut comprar un altre edifici, 27 apartaments o 17 pisos, que en aquests moments ja s'ha licitat el concurs per tal de fer la seva rehabilitació. Era un bloc ocupat, vandalitzat, i per tant l'hem de posar al dia, i està situat ben bé al centre de Calonge, a la confluència entre el carrer La Sala i el carrer Rigaura, és a dir, a dos passos d'aquí de la Junta.
L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, explicava que des del consistori estaven treballant per incorporar pisos de la Sareb o pisos que no tinguessin cap ús en el parc d'habitatge públic.
Però jo espero que amb el nou govern de la Generalitat, amb el govern de l'Estat, on sembla ser que aquestes polítiques l'estan preocupant, un dia o altre siguin valents i articulin solucions per posar aquests habitatges a disposició dels ajuntaments. Jo penso que és la clau.
Així mateix, Colomí admet que l'administració ha d'actuar per frenar l'especulació perquè l'habitatge és un dret social. A la vegada, el batlle reconeix que és difícil trobar habitatges de llarga durada a Torroella. I Maurici Jiménez, alcalde de Castelldaro, Platja d'Aro i Sacaró, explica que des de l'Ajuntament treballen en tres línies. La modificació del POUM, perquè els espais que avui són oficines es puguin convertir en habitatges, modificar també espais comercials que han quedat en desús i, finalment, desenvolupar habitatges en aquells solars que tenen condició d'habitatge de protecció oficial.
En el nostre cas, la previsió que tenim és de poder treballar amb habitatges de lloguer, principalment per joves o per famílies que, d'alguna manera, estan iniciant, diguéssim, el seu projecte familiar. I per tant, tots plegats sabem que amb salaris, diguéssim, de 1.200, 1.300 o 1.500 euros, encara que siguis una unitat familiar de dues persones, llogar avui a Platja d'Aro, a Castell d'Aro, a Sagró, és molt complicat.
En el cas de Palamós, des de l'Ajuntament estan començant a treballar en el Pla Local d'Habitatge 2025-2031 del municipi. Raquel Gallego, regidora d'Habitatge, alerta de l'increment de preus que han provocat els pisos d'ús turístic i que moltes famílies s'han vist obligades a marxar del municipi palamosí. A més, la regidora destaca que per primera vegada Palamós disposarà de 4 finques de titularitat pública.
Per Palamós, en aquests moments, l'habitatge és una necessitat com a dret fonamental, però evidentment una realitat diferent per nosaltres, que és que fins ara no havíem disposat de finques de titularitat municipal per poder tirar endavant habitatge potser amb un enfoc de lloguer social o lloguer assequible.
I parlant d'habitatge i de turisme, l'Associació Turística d'Apartaments ha expressat el seu desacord amb les recents declaracions del president de la Federació d'Hostaleria i Turisme, Antonio Escudero, qui va afirmar que els apartaments turístics fomenten la turismofòbia pel malestar que poden generar entre els veïns. L'associació considera que aquestes paraules són una gran irresponsabilitat i afirma que és contraproduent fomentar la divisió dins el mateix sector turístic. Què més en sabem, Mariona?
El Baix Empordà ha registrat 3 víctimes mortals en accidents de trànsit fins al 30 de setembre del 2024. A Catalunya el balanç és de 98 morts, un 15% menys que l'any anterior, segons el Servei Català de Trànsit.
La Mariona s'ha equivocat. Per tant, la presidenta de l'ATA, Esther Torrent, ha defensat que els apartaments turístics són un element fonamental per al turisme a la Costa Brava i ha subratllat que la destinació no seria la mateixa sense aquesta oferta d'allotjament, que és una de les més demanades pels visitants. A més, ha demanat a Escudero que no utilitzi el seu càrrec per crear divisió dins el sector, sinó que centri els seus esforços a millorar la qualitat dels serveis hotelers i el comportament dels turistes. Segons Torrent, les paraules d'Escudero poden crear malentesos i tensions innecessàries dins un sector que ha de treballar conjuntament per superar els reptes actuals. Finalment, la presidenta de l'associació ha recordat que el sector dels apartaments turístics fa més de 30 anys que lluita per una regulació clara i efectiva i ha destacat la importància de combatre la competència deslleial dels apartaments il·legals que no compten amb llicència per operar. I ara sí, canviem de tema, perquè el Baix Empordà es manté entre les comarques amb més víctimes mortals en accidents de trànsit aquest 2024, amb 3 morts fins al 30 de setembre en un any on Catalunya ha registrat una reducció general de la sinistralitat viària. Aquesta xifra situa la comarca entre les més afectades dins de la demarcació de Girona, juntament amb l'Alt Empordà, que ha registrat 4 víctimes. A nivell de Catalunya, el nombre total de morts a les carreteres interurbanes ha estat de 98, una reducció del 15% respecte a l'any anterior. Tot i que la millora global de les xifres respecte al 2019, el nombre de ferits greus ha augmentat. En total, 620 persones han resultat greument ferides aquest any, un increment del 9% respecte al passat 2023. Els col·lectius més vulnerables, com motoristes, ciclistes i vianants, continuen sent més els més afectats, representant el 46% de les víctimes. I les dades també revelen que les carreteres catalanes més perilloses aquest 2024 han estat la C-37, l'eix transversal, i la C-32, mentre que l'AP-7 ha experimentat una significativa millora. Girona, en particular, ha aconseguit reduir el nombre de morts amb 7 víctimes menys que l'any passat, però el Baix Empordà es manté com una de les zones amb més afectació dins la demarcació. I els accidents, quan parlem d'horaris, es concentren principalment a les tardes i durant els caps de setmana, amb un 47% de les víctimes mortals en aquests casos. I ara parlem del Consell Comarcal i el Consell Comarcal del Baix Empordà i Agbar, empresa encarregada de gestionar el cicle de l'aigua, i que han renovat el fons de solidaritat que cobreix el rebut de l'aigua per les persones que no poden fer-hi front. El fons, que es va assignar recentment a la seu del Consell, inclou un total de 9 municipis, que són Albons, Bellcaire d'Empordà, Calonge, Forallac, La Pera, Palau-sator, Pals, Parlavà i Vall Llobrega. Carla.
Des de la creació del fons l'any 2016 s'han destinat prop de 42.000 euros que han permès pagar un total de 702 rebuts de l'aigua a 132 famílies del territori. Aquest any es disposa de 10.000 euros més per garantir que cap família dels municipis que participen en el conveni quedi sense subministrament d'aigua. Aquest fons de solidaritat, impulsat conjuntament pel Consell Comarcal i Agbar, eximeix del pagament dels conceptes facturats per la companyia a aquelles persones en situació de precarietat econòmica, segons els informes dels serveis socials. La presidenta del Consell Comarcal, Glòria Marull, ha destacat que s'està treballant per combatre la pobresa energètica i garantir l'accés a serveis bàsics a totes les persones, independentment de la seva situació econòmica. Per la seva part, el director d'Agbar Costa Brava, Albert Ruart, ha remarcat el compromís social de la companyia. Impulsem el cicle social de l'aigua per garantir el subministrament a totes les persones.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol desestacionalitzar el Festival de la Porta Ferrada en un nou concurs públic per la gestió de la mostra musical. Per aquest motiu, el contracte inclou la possibilitat de fer 5 concerts entre l'hivern i la primavera en una carpa del Guíxols Arena. Segons el regidor responsable del festival, Josep Savalls, aquesta opció permetria desestacionalitzar i promocionar el festival fora de la temporada, i apunta que els concerts es podrien fer per Setmana Santa.
Per altra banda, el Porta Ferrada també inclourà un cicle de concerts amb artistes locals en locals d'hostaleria del municipi i deixa la porta oberta a la desaparició del cicle d'espectacles d'humor que hi havia en els últims 9 anys. La productora The Project ha estat l'encarregada de gestionar el Festival de Porta Ferrada en els últims anys, després de guanyar el concurs públic que organitza l'Ajuntament de Sant Feliu. Aquest estiu el contracte va finalitzar i per això l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ja prepara el nou plec de clàusules per licitar la gestió del festival. A l'agost, l'Ajuntament ja va aprovar un estudi de viabilitat econòmica que preveia licitar la mostra per 10,5 milions d'euros en 3 anys i calculaven que l'aportació màxima per part de l'Ajuntament havia de ser 3.000 euros. Ara, el plec de clàusules aprovat aquest dimarts dona més detalls sobre el contracte que proposa el consistori a les productores. En primer lloc, destaca la voluntat del govern local per desestacionalitzar el festival. Per això, es plantegen programar 5 concerts entre l'hivern i la primavera en una carpa del Guíxols Arena. El regidor responsable del festival, Josep Savalls, ha retallat que els aportaran 10 punts en el concurs públic.
I ja hem encetat la plana cultural, però és que hem de parlar de la segona edició del projecte Museus Igual a Espai de Benestar, que tindrà com a tema central la soledat no desitjada. La iniciativa es farà del 17 al 20 d'octubre i tindrà com a tema central la soledat no desitjada. 6 museus del Baix Empordà organitzaran activitats així per promoure el benestar emocional. Què més en sabem, Sergi?
Aquesta proposta busca demostrar que els museus poden actuar com a espais de proximitat per a la prevenció i promoció de la salut emocional. El projecte es desenvoluparà entre el 17 i el 20 d'octubre amb activitats gratuïtes que inclouen rutes guiades i tallers terapèutics de dansa i música. La jornada inaugural es durà a terme al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret, on es reuniran professionals de diferents àmbits per debatre sobre la solitud no desitjada. Es compartiran experiències i projectes per prevenir i detectar aquesta problemàtica social. A més del Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret, altres museus del Baix Empordà participaran en la iniciativa, com el Museu de la Mediterrània a Torroella de Montgrí, el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, el Museu de la Pesca de Palamós, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu del Suro de Palafrugell. En total, es realitzaran 7 activitats, totes centrades en la millora del benestar emocional i la salut mental. Aquest projecte, que va néixer l'any passat amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, vol posar en valor la importància dels museus com a espais d'interacció i salut comunitària.
I el Festival Ona Dens de Palamós enceta aquest divendres la 9a edició, que s'allargarà fins al 20 de desembre amb un total de 10 espectacles que es presentaran principalment al Teatre de la Gorga i la seva sala petita.
Seran 10 espectacles de dansa professional que es podran veure durant els mesos d'octubre, novembre i desembre. El festival està organitzat per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palamós amb la direcció artística de la companyia Cobos Mica i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Girona. Podeu trobar més informació sobre el tema a l'article del nostre web. Les entrades per a tots els espectacles es poden adquirir prèviament mitjançant el web lagorga.cat.
I el Cineclub Garbí de Palafrugell ha registrat les millors xifres d'assistència de la seva història aquest estiu. Així ho ha explicat el seu director, Àlex Tebollero, a Ràdio Palafrugell. S'han arribat fins als 10.000 espectadors, però la tendència anual també és ascendent. A part, han estrenat algunes pel·lícules d'èxit, com Casa en Flames, El 47 i El Mayordomo Inglés. Ferran, què més en sabem?
Tebollero qualifica l'estiu d'excepcional.
L'estiu d'aquest any ha sigut, podem dir, excepcional. Tenim que qualificar així, realment ens ha portat moltíssima feina organitzar-ho tot, fer una programació que realment ha collat amb un 90%, podríem dir, i l'estiu ha sigut el millor estiu dels 25 anys que portem fent cinema al Teatre Municipal.
La pel·lícula dirigida per Dani de la Orden, Casa en Flames, ha estat la més vista de la història del Cineclub Garbí. Tebollero explica que té diversos ingredients que l'han convertit en un èxit, com tenir escenes gravades a Calella de Palafrugell, i està protagonitzada per Imma Vilarasau, Alberto San Juan, Enric Auqué, Macarena García, Maria Rodríguez o Clara Segura.
Mai una pel·lícula havia fet 3.000 espectadors a Palafrugell. Una sola pel·lícula, un sol títol, que és el Casa en Flames.
A més, El Mayordomo Inglés ha registrat una assistència de més de 1.100 espectadors en un cap de setmana. La bona rebuda del film català El 47 també farà que es torni a programar els dies 4 i 5 d'octubre. Tebollero explica que aquest estiu han omplert la platea en diverses ocasions.
He tingut d'obrir l'amfiteatre en diverses ocasions, perquè doncs, sobretot la sessió de diumenge a la tarda doncs se'ns emplenava pràcticament la platea, no? I aleshores doncs vam obrir l'amfiteatre. No havíem fet mai cap estiu, possiblement una sessió alguna vegada molt determinada, però no d'una manera, diguem, tan habitual, no? Que diguem que saps el diumenge a la tarda que tindràs una afluència pública de, per exemple, sessions gairebé de 400 espectadors.
El Cineclub Garbí és una entitat sense ànim de lucre i programa les pel·lícules a partir de criteris de qualitat. El director destaca que les poques sales de cinema al Baix Empordà afavoreixen un públic més fidel i que les estrenes els portin més espectadors.
Si nosaltres podem estrenar una pel·lícula com Casa en Flames o el 47 o el Mayordomo Inglés o algun altre, doncs això fa que el públic que està interessat per veure Casa en Flames busqui a veure on te la fan. I si el dia que s'estrena la fan a Palafrugell, doncs la gent ve a Palafrugell a veure-la.
L'entitat palafrugellenca celebra la 25a temporada en funcionament. Han arribat a uns 20.000 espectadors aquest any i afronten la tardor amb les estrenes de Marco o la Infiltrada, entre altres. L'ocupació del teatre els obligarà a fer menys projeccions, però aprofitaran tots els dies que puguin i seguiran apostant pel doblatge en català i les versions originals.
I l'Oncotrail 2024 es viurà per primera vegada en directe a la ràdio. Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital uneixen forces per retransmetre els millors moments de l'esdeveniment esportiu i solidari més important de l'Empordà. Al llarg de tot el dissabte, les dues emissores emetran connexions conjuntes des de la sortida, els punts d'avituallament i també l'arribada.
A partir de 8:45 del matí viurem el tret de sortida des de la plaça de Can Màrio amb tots els protagonistes. I al llarg del matí i la tarda, les ràdios es repartiran els punts d'avituallament al llarg dels 100 quilòmetres del recorregut que passa per Palafrugell, les seves platges, Castell, Pal, Sant Pol, Vallobrega i altres punts. Durant tot el dia parlarem amb els equips i amb tots els voluntaris que col·laboren en l'organització. I a partir de les 10 de la nit viurem l'arribada dels equips en directe des de la zona esportiva de Palafrugell. L'Oncotrail és una cursa per equips organitzada per la Fundació Oncolliga Girona, conjuntament amb l'agrupació excursionista Palafrugell i el Club Atlètic Palafrugell. Amb un recorregut de 100 quilòmetres, la cursa té l'objectiu de recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer. El trajecte circular comença i acaba a Palafrugell i passa per alguns dels paratges més emblemàtics del Baix Empordà.
I nosaltres ara us deixem amb un mos, un glob.
Molt bon dia. Avui som a Cantallops, aquí a l'Empordà, i justament estem al celler Vinyes dels Aspres. Ens acompanya en David Moles, que és el responsable del celler. Bon dia, David.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per rebre'ns aquí als micròfons de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també Ràdio Bisbal. Uh-huh. I bé, s'està acabant la temporada de barem aquest 2024, i bé, tothom, més o menys tothom sap que el raïm que es cull a la vinya després doncs es porta cap aquí al celler, però poder el que s'hi fa amb aquest raïm un cop abans de tenir-lo a la taula de casa i poder-lo veure, doncs no sé si tothom sap què s'hi fa amb aquest vi, i en David avui molt amablement ens explicarà una mica tots els processos que passa tot aquest raïm, que quasi bé ja el teniu tot a dins el celler, no?
Sí, ens queda una setmana de collita, més o menys, ja portem... Okay. 3 setmanes, ens falta la darrera empenta, que el temps esperem que acompanyi.
Molt bé.
Bé, potser serà difícil d'explicar en poc temps tantes coses, perquè el vi surt de la vinya, evidentment, el vi surt del raïm, en el nostre cas surt tot de la nostra collita, de les vinyes dels nostres avantpassats, bàsicament de varietats autòctones, de lledoners i garnatxes, i doncs, bé, el vi, tot el raïm, tot entra aquí, diguéssim, tot entra aquí a la tremuja de recepció, on senzillament és per abocar els remolcs o per abocar les caixes, si collem en caixes, i això passa després a la màquina d'aixafar i de rapar.
Que això seria la tremuja, eh?
Això seria la tremuja, bàsicament és per acumular o per emmagatzemar el raïm que arriba, no? Vull dir, és difícil, hi ha diferents processos, nosaltres ho fem així. Llavors passa per una màquina que està, avui no fem collita, avui descansem, i a més el temps tampoc ens permetria de collir, i això passa per l'aixafadora de rapadora, que és aquesta màquina que està aquí parcialment desmuntada, que si la voleu mostrar, doncs ja és la màquina que fa la feina que abans es feia amb els peus, és a dir, la gent aixafava amb els peus, doncs ara hi ha uns corrons que giren i passa el raïm pel mig dels corrons i queda aixafat, no? I hi ha una mena de centrifugació que el que fa és separar el raïm de la rapa. La rapa seria el brot, diguéssim, verd de raïm, que no té cap funció, no? Llavors ens queda el raïm aixafat. Aquest raïm aixafat l'impulsem, en el nostre cas, això podria ser per gravetat, però en el nostre cas l'impulsem amb una bomba, i passa per aquestes canonades, aquests tubs. Llavors, aquí diferenciem els dos grans tipus d'elaboració, els blancs i els negres. En el cas dels blancs, fermenta només el suc del raïm, per tant, enviem el raïm aixafat a la premsa, que és on espremarem el raïm per treure el suc. És a dir, cada 100 quilos de raïm, més o menys, sortiran 70 litres de most.
De 100 quilos, 70 de most.
Exactament. I en el cas dels vins negres, del raïm negre, el que fem és enviar-ho cap a la dreta, per unes canonades que va a cada una de les tines, perquè el vi negre fermenta en contacte amb la pell del raïm, que és on extreu, entre altres coses, el color vermell del vi. Val? Mm-hmm. No negre, vermell. Vull dir, totes les llengües en diuen vi vermell i nosaltres en diem vi negre, que és una cosa curiosa. No? I bé, doncs els processos són diferents. El blanc, diguéssim, traguem el suc el primer dia, al cap d'unes hores, llavors es tracta de vigilar que fermenti correctament i que el sucre del raïm es vagi transformant en l'alcohol del vi, i aquest procés dura doncs, uns 15 dies, més o menys. I en el cas del negre, aquest procés és més laboriós, perquè posem el raïm aixafat amb la pell i llavors hem de remenar, hem de fer el que diem els remuntatges, hem de remenar cada dia aquest raïm perquè hi hagi molt contacte entre el suc, entre el most i la pell. I això perquè, si no, les pells del raïm suren a sobre, fan el que es diu en el barret, llavors aquest barret cada dia l'hem d'enfonsar.
Si llavors, no, que
bueno, quedaria un negre pàl·lid o un rosat, vull dir, no quedaria un negre. Si volem fer un vi negre destinat, per exemple, a la criança, que després tingui un procés d'envelliment amb botes de roure, necessitem una maceració força intensa. Això depèn de cada anyada, de cada varietat, de la maduresa del raïm, hi ha molts factors, no? Però bé, en definitiva, el vi negre, vull dir, segons com, és un vi més elaborat, perquè l'hem d'estar treballant durant més dies. I al cap d'uns dies, quan acaba la fermentació i té el color que desitgem, doncs aquest vi negre hem de fer el que diem el sagnat, que vol dir treure la part líquida, i llavors, primer la part líquida, i després la pell del raïm, la brisa que en diem, que després ho portarem a premsar. Vull dir, per tant, el vi negre, el procés d'elaboració s'allarga a vegades durant un mes. En canvi, el vi blanc, segons com, s'allarga menys dies, no?
Molt bé. I llavors, vosaltres feu diferents tipus de criança o envelliment o repòs del vi. Aquí veiem diferents opcions, no? També. Què tenim?
Exacte. És a dir, nosaltres treballem el raïm per parcel·les i per varietats. És a dir, cada una de les tines, cada una dels cups de fermentació té una varietat diferent d'una vinya diferent. Llavors, hi ha diferents matisos, és a dir, podem fer la fermentació del vi amb acer inoxidable, que és un material inert, o amb botes de roure, amb tines de fusta, o amb botes més petites o més grosses, no? Llavors, aquí, de fet, aquí, concretament, mira, aquí ho podríem veure, fins i tot, aquí hi ha vi blanc, que està fermentant.
Què deu portar uns dies?
Aquest porta una setmana.
Una setmana
i fins i tot se sent i es veu vi blanc. Llavors, aquí hi ha unes mànegues que hi ha una mena de radiador, perquè també una cosa que passa amb la fermentació dels vins és que el vi s'escalfa. Val? El vi, vull dir, hi ha una reacció biològica que genera temperatura.
No ens convé, no?
El vi s'escalfa i genera anhídrid carbònic. Les bombolletes aquestes que sentim, com les que té el vi espumós o la cervesa, per això el celler sempre ha d'estar molt ventilat, perquè si no el carbònic s'acumula i fa un ambient una mica irrespirable. El carbònic s'ha de dissipar i la temperatura s'ha de refredar, perquè si el vi s'escalfa massa, la fermentació és massa ràpida i desapareixen una sèrie d'aromes i sabors interessants. Per tant, ens interessa que, com ara el blanc, fermenti a uns 15 graus de temperatura, llavors tenim una sonda de temperatura i regulem que sempre estigui a 15 graus.
Controlar això quasi bé diverses vegades al dia, quasi bé.
Sí, bueno, està més o menys automatitzat, però sí, realment aquí ara tenim, no sé, 25 vins diferents que segueixen processos diferents de fermentació, que tots es troben en moments diferents de quantitat de sucre, d'alcohol, etc, etc. Es tracta de estar-hi molt a sobre, perquè penseu que el vi surt de la vinya una vegada a l'any. És una cosa molt òbvia, no? Però avui tu pots fer una cervesa cada dia amb la quantitat que vols i amb la qualitat molt estandarditzada. En canvi, el vi surt una vegada a l'any amb una quantitat i una qualitat variable. Per tant, ens juguem tot el vi que, per dir alguna cosa, tindrem els propers temps amb aquest mes.
Amb llavors, aquest mes
realment, vull dir, hi ha una intensitat de feina important, no? No sé, si us sembla, podem
anem cap a baix, sí?
Podem cap a baix i veureu, senzillament veureu més dipòsits. De fet, a mi m'agrada dir que tots els cellers del món una mica s'assemblen força. Els dipòsits poden ser més petits o més grossos, però en el nostre cas aquí hi ha 5.000 litres, aquí són 10.000 litres, ara cada un, doncs hi ha, amb un hi ha garnatxa, l'altre hi ha carinyana, l'altre hi ha ull de llebre, bueno, una mica de tot, no? Ara, de fet, mira, excepte aquells dos, tots els altres estan plens ja. Vull dir que
tot ple i vinga.
Tot ple i, tot i que aquest any, bueno, la collita ja en parlarem, però no ha sigut una gran collita, de molta qualitat, però no pas una gran quantitat.
O sigui, tindrem molta qualitat, però no tanta quantitat com altres anys.
Exacte. De fet, una mica l'efecte de la sequera, doncs, bueno, es nota. Encara que aquest any s'ha comportat més o menys bé, la pluja i la temperatura, no hi ha hagut la calorada ni la sequera dels anys anteriors, però una mica
venim arrossegant tot
ens ha passat factura aquest dèficit hídric de fa dos anys. Aquests dos últims anys, bueno, ha plogut la meitat del que seria normal, I, a més, l'any passat vam arribar molts dies a sobre de 40 graus, fins a 45 graus vam arribar un dia, no? Llavors, aquest any no ha passat això. Llavors, aquest any ha sigut climàticament més normal, però la planta estava com estressada i la producció. A part d'altres inconvenients lligats a les plagues, sobretot del senglar. Nosaltres la plaga més important que tenim és el porc senglar, que li encanta menjar-se el raïm en el punt òptim de maduresa. Marida molt bé amb el nostre vi negre de criança. Vull dir que els odiem absolutament. I llavors també hi ha hagut problemes, justament com que hi ha hagut pluges a la primavera i no hi estàvem acostumats, doncs hi va haver problemes de mildiu. Mildiu, que és una malaltia que massa humitat. Nosaltres a Cantallops hem de dir que gràcies a la tramuntana, que bufa molt sovint,
L'aixuga prou,
i llavors és un fungicida natural que ens va molt bé. I no hem tingut problemes, hem tingut molt més problemes amb l'estrès hídric de la sequera i amb el senglar, que no pas amb les malalties derivades de la humitat.
I aquí doncs reposen, com bé has dit, molt i molt bé, aquest mos, diguéssim, i encara tindrem un altre lloc
on
reposin encara una mica.
Ja dic, això és la part una mica més industrial, on hi ha dipòsit la maquinària de xafar, premsar, de rapar, els dipòsits de fermentació o d'estocatge del vi, però després ara anem una mica a la part més autèntica i més antiga, que són les antigues tines de ciment que ara hem convertit en una sala d'envelliment amb botes. De fet, aquí combinem l'envelliment de vi, el vi negre que us deia. El vi negre, tots aquests compostos que treu de la pell del raïm, que es diuen bàsicament els polifenols, els tanins, els antocians, són els que ajudaran a l'envelliment del vi. I llavors aquest envelliment del vi també el reforcem amb el pas per fusta, amb botes de roure europeu, que hi passaran, bueno, hi ha vins que hi passen 6 mesos, d'altres que hi passen un any més o menys, com ara aquestes d'aquí en aquesta banda, són botes de vi negre de l'any passat, que estan fent un procés d'envelliment, i en canvi en aquestes d'aquí són botes de vi blanc d'aquest any que ha fet la fermentació a dintre la bota. El mateix que hem vist abans a la tina de fusta,
sí.
Doncs aquí ho veiem doncs, amb botes més petites, no?
I com aquí ja tenim la temperatura controlada aquí més a més.
Aquí també la temperatura, com que allà hi ha uns circuits d'aigua freda per refrigerar el vi, aquí en lloc de refrigerar el vi refrigerem l'ambient, no? I aquest espai és molt, molt curiós perquè això són les antigues tines de la casa, les antigues, aquí que havien més de 100.000 litres de vi. Aquí la major part de les últimes dècades, fins fa 40-50 anys, la segona meitat del 19 i la primera meitat del 20, aquí cada any, aquesta època, estaríem submergits en vi. Llavors vam convertir això en un espai fresc per fer l'envelliment del vi. Hi ha una sala doncs, adjacent on fem l'envelliment amb ampolla. Una vegada embotellem el vi negre, el guardem com a mínim al mateix temps que ha estat a la bota a l'ampolla, que és la sala doncs, que ens queda allà a la dreta, i això connecta doncs, amb el cellent de la casa, que és ple també de racons i raconets amb botes i amb ampolles.
La part original.
Una mica la part original, és una casa, ja dic, tenim notícies del segle XV, vull dir que ja fa temps que aquí es fan coses. Té solera. A part de fer vi, també, curiosament, fèiem oli d'oliva, i també hi havia una fàbrica de taps de suro. Vull dir que ara que sou de Palafrugell, aquí també hi ha un passat, diguéssim, surer, que ara estem recuperant. No fem directament els taps, però fem fer els nostres taps de les nostres suredes. No? Vull dir que hi ha pocs vins al món que puguin dir que el vi i el tap procedeix del mateix paisatge, oi?
Després d'aquí, evidentment, amb tots els controls necessaris, entenem que passat uns mesos, passat uns dies, unes setmanes, el vi ja, com aquell qui diu, li falta poc passat aquests mesos per anar amb polla, no?
Exactament, sí. De fet, la fermentació acaba en pocs dies, uns 15 dies o així. Quan deixa de generar anhídrid carbònic, deixa de fer el soroll de la fermentació, el que hem de fer és tampar hermèticament la bota. ¿Vale? Si ara la tapéssim, d'aquí una estona sortiria aquest tap com una ampolla de xampany, perquè hi hauria una explosió, no? Llavors, el que hem de fer és deixar obert i el dia que acaba la fermentació tapar-ho, perquè el que no vol el vi és contacte amb l'oxigen. És a dir, el vi en contacte amb l'oxigen es podria oxidar i, en el pitjor dels casos, contaminar-se i fer vinagre, que no volem fer. Llavors, sempre les botes ben plenes. Llavors, deixem el vi, com ara el blanc, ho deixem 3-4 mesos, més o menys, llavors traiem les botes, fem el cupatge, que el cupatge és la barreja de les diferents botes, a vegades botes, a vegades varietats, ho barregem amb un dipòsit d'acer inoxidable, ho filtrem i ho embotellem. Llavors, aquell vi ja es pot comercialitzar. Sí.
Perfecte, doncs, merci per tota aquesta explicació, perquè ja hem après moltes coses, segur que des de casa també ho agrairan. T'agraïm, David Moles, aquesta estona, aquí a Vinyes dels Aspres, a l'Empordà, a Cantallops, i intentarem despedir-nos amb el so, amb aquest amb aquesta música que fa el vi, doncs, aquí, aquesta ebullició, no, que en diríem?
Molt bé, sí, abans popularment se'n deia que el vi estava bullint, perquè s'escalfava i feia bombolles, llavors realment semblava una olla amb ebullició.
Una cosa màgica.
Sí, realment sí, realment és una cosa molt, molt màgica que té el seu què.
Molt bé, doncs merci per tot.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
I nosaltres ens acomiadem del Supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, i ens tornem a retrobar demà al matí a partir de les 8. Adeu, adeu.